endevinat aquesta, vosaltres? Trompada?
Mai de la vida.
Jo ni una, eh?
Mai de la vida.
A mi em costa adivinar aquestes coses en general, eh?
Jo fatal.
Ja.
Ni una. Santi, Santi Villas, avui com que no hi ets.
Santi?
Santi Villas.
Ai, que no el tenim.
Ui. S'ha tallat. Vaja, doncs ara hi connectarem. Heu estat pendents del que passava?
Hem estat pendents, hem estat pendents. Crec que hem dormit més que tu.
Sí,
no és difícil, eh? Haver dormit més que jo qualsevol de l'equip del matí avui.
Tot i que és una nit dura, eh? Perquè al final la gent feia unes maratons que si volies estar al dia no sabies ja ni què veure ni on col·locar-te.
Aquest matí la Raquel Sanz i el Xesco Reverte feien una cara, pobrets.
Home.
Que tot el dia fent cròniques ahir sense dormir, és que no tenen pietat.
El desplegament realment ha estat brutal per moltes cadenes. D'altres passen, eh? Com Telecinco o 4, ells van per lliure.
Ah, sí?
Sí, ahir per la nit ells feien la seva i
com si res, no tocaven
clar, el temps.
Nosaltres aquí mirem totes les pantalles, totes les teles que tenim aquí connectades, seguint les cadenes de televisió nord-americanes, la CNN, la Fox... La Fox què tal, Tono?
La Fox té tela marinera. És una cadena que va néixer el 1996 i que s'ha convertit en la cadena que té més audiència dels Estats Units. De fet, Donald Trump s'ha passat la campanya renegant dels mitjans, carregant contra els periodistes, però en canvi a la Fox ni l'ha tocat.
Home, és que si volies veure un míting de Trump només havies de posar la Fox. Perquè la resta certament només parlaven de Trump per criticar-lo. Però la Fox era doncs, on ell es podia explayar i veure el seu seguiment de campanya.
Aquesta polarització que estem explicant que hi ha a la societat, en el cas dels mitjans, també. Eh?
Absoluta. I, evidentment, Trump carrega contra els mitjans, però la Fox és la cadena amiga, d'alguna manera, la cadena que li segueix. Tenia els colors, les presentadors aquests dies anaven amb vestits vermells, com el color de...
Animant.
I em dedica és la cadena amb més audiència dels Estats Units. Triplica l'audiència que fa la CNN.
Triplica
l'audiència.
Això són milions d'espectadors cada dia.
Molts milions més que la CNN, el triple. I, per tant, és la maquinària política més influent del país. Hem vist que lluny de ser imparcial, la cadena és un instrument de Trump. Fan seqüències de muntatge en què contínuament va sortint Trump, va sortint Biden, però quan surt Biden li posen un comentarista darrere, de manera que és un instrument de propaganda electoral indissimulada de Donald Trump.
Aquesta elecció és entre una depressió paralitzant o un vot històric.
Recuperarem la nostra democràcia. Ho podem fer.
Qui aconsella Biden?
La gent vol parlar dels problemes.
Aquest és el comentarista.
Lady Gaga.
Amb la vostra ajuda continuarem treballant. Continuarem lluitant. Continuarem guanyant, guanyant, guanyant. Winning, winning, winning.
Quatre anys més, i quan hi apareix el Biden, li posen un tertulià darrere que diu aquesta estratègia, qui l'aconsellen aquest senyor? La Lady Gaga? És una cadena que utilitza molt els sentiments, molta música, molta espectacularitat, uns platós enormes. Van estrenar un plató fa no gaire que dona cap a Manhattan, amb uns vidres en què es veu Manhattan d'una forma espectacular. Diríem que la CNN és una cadena més sòbria, més analista, i la Fox News és una cadena més espectacularitzant, on la majoria de presentadores són dones joves rosses amb uns nassos que sembla que estiguin fets amb escaire i cartabó, i els presentadors homes sí que poden ser grans. Els homes és igual al físic que tinguin, però a diferència de la CNN, que sí que veiem periodistes de tota la vida, de l'edat que sigui, vestits d'una manera més informal, a la Fox hi veiem molta perla, molt luxe.
Més clàssic, una cosa més.
És una cosa descaradament conservadora. I ha seguit l'estratègia, la cadena de campanya de Donald Trump, sembrant dubtes sobre la fiabilitat del vot per correu, donant credibilitat de les acusacions de Donald Trump sobre el candidat demòcrata, que si el Hunter Biden, i intentant canviar el transcurs de la campanya.
Crec que tenim ja el Santi. Santi, t'he mogut... Sí, ara sí.
Sembla que estigui a Washington, no? No sé què he fet avui amb els aparellets aquest.
No sé, perquè Washington ha entrat perfectament, eh? O sigui que...
Sí, bueno, pues yo fatal, imagina't. Sembla que estigui, vete a saber.
No sé què dir-te. Tu què has mirat, la Fox o CNN?
No, no, jo m'he mirat un programa que van fer el divendres de la Sexta Columna, que parlaven una mica tota aquesta campanya i explicaven perfectament que havia sigut la posició de la Fox en tota aquesta història, que per cert, ahir ja l'última entrevista amb Donald Trump ja pareixia que canviava. Però en principi van fer una anàlisi de per què aquesta cadena és la seva crossa de cara a poder guanyar les eleccions. Per exemple, coses que fan, mostraven. Doncs, per exemple, qualsevol missatge que tingui a veure amb Biden, ells se n'enfoten, com per exemple un dels discursos que va fer Michelle Obama. Escoltem-ho.
Cuando Michelle Obama hace un vídeo denunciando el racismo en Estados Unidos,
a routine traffic stop gone wrong, maybe an...
hay quien se burla de ella.
Why do left-wing rich ladies get so breathy when they make political videos?
Es la cadena de televisión Fox, la favorita de Trump.
On Fox.
Y la que más se parece a esos Estados Unidos que aquí no llegan.
Déu-n'hi-do, eh?
No, no t'imagines si sortís, no sé, Pedro Sánchez dient en Antena 3, com diu aquest, on Fox, no? O Pere Aragonès dient a TV3, a les promos, per acabar, per fer una mica de publicitat. Bueno, després el que fan, per exemple, és repetir molt les consignes, deien, de Donald Trump. Donald Trump diu una cosa i els presentadors de la cadena tots la diuen amb el mateix to.
Sus presentadores repiten literalmente sus mensajes.
Promises made, promises kept.
Promises made, promises kept.
Incluso cuando el presidente les invita a salir en sus mítines.
Promises made, promises kept.
¿Veus? Van als mítings i tot, els presentadors de la cadena. Això està molt bé, i és una connexió completament directa. Doncs,
també és cert que als Estats Units tant els famosos com presentadors, tothom es posiciona al final o per Biden o per Trump. Sortosament, més cap a Biden tots que cap a Trump, tot i que hi ha sorpreses.
Exacte, ja veurem. Després, a banda de l'anàlisi, hi havia especialistes en aquest reportatge que explicaven una mica per què aquesta cadena es comportava d'aquesta manera. Ho escoltem.
Las encuestas a lo que apuntan es que el votante medio republicano no cree tanto en el periodismo en general o en los medios de comunicación, sino que cree en Fox. La Fox se convierte en la parte mediática del aparato republicano, eso al final el equipo de fútbol, ¿no?
Veus? I hi ha una cosa molt concreta, que hi ha una connexió, que l'explica molt bé el programa, entre l'emissió del programa i les reaccions a les xarxes socials de Donald Trump. Estan completament coordinats.
Este matinal se llama Foxy Amigos.
Tomorrow night on Fox.
Hablan para una audiencia masiva. Cuando comentan un tema, Trump de inmediato lo tuitea. Lo expande.
Clar, ell està pendent amb el Twitter, no?, amb les piulades.
Clar, sí. Doncs, si vols, acabem amb l'última reflexió sobre el paper d'aquest canal de televisió a la campanya de Trump. I després, ja la setmana que ve, quan sapiguem què ha passat, veurem si tenia algun sentit tota aquesta anàlisi. No ho sé, ja s'ha de canviar perquè no ha funcionat.
Això sí ho sabem, si ho sabem la setmana vinent, que
bueno,
veurem.
Home, espero que la setmana vinent ja sabrem alguna cosa. Així ho explicaven els especialistes del reportatge de divendres.
Es un canal conservador que con el paso de los años ha ido renunciando a la neutralidad periodística y a la opinión conservadora, perfectamente legítimo, para transformarse en un canal espectáculo basado en alabar y seguir y apoyar todo lo que quiera el presidente.
Bueno, doncs ja ho tenim, ¿no?
Doncs ja ho tenim. Tu vas veure l'Evole, Rebeca?
Sí.
Què va fer?
Doncs mira, el documental Mr. Trump, disculpe les molèsties, que és un documental que es va emetre fa un any a Telemundo, però sí que és cert que han obert, la Sexta no sabia més encara. Fins i tot, també, just després de veure Telemundo, es podria haver visionat per la plataforma 3 Media Play Premium. Doncs t'explico perquè va estar nominat fins i tot als Premis Emmy, eh? El tema és que analitza la relació de la comunitat llatina dels Estats Units amb el polèmic president Trump. Ho fa amb aquest format que té molt Producciones del Barrio, que és molt propi de l'Evole, la fotografia, l'edició, la manera d'entrevistar, aquells silencis que fa Evole, no? quan entrevista algú, que diuen molt més a vegades que una altra repregunta. Doncs, bueno, ell ja es proposa un viatge per ciutats com El Paso, Ciudad Juárez, Miami, Washington, amb gran presència llatinoamericana, per mostrar aquesta paradoxa d'una política migratòria que persegueix gent sense papers, que necessita, d'altra banda, per cobrir clandestinament certes feines. A mi em va sorprendre molt el testimoni d'Art del Cueto, que és un agent hispà, que patrulla la frontera dels Estats Units. I el que li preguntava a Évole era què passaria, perquè ell era pro-Trump, si fos ell qui hagués de fugir d'un país, per exemple, amb la seva filla.
¿Qué pensarías de lo que están haciendo?
Me molestaría, obviamente me molestaría. Es una pregunta difícil para mí. No te lo podría contestar porque yo nunca he estado en esa situación.
¿Si no tuviese más remedio?
No, como te digo, no supieras. Tuviera que estar en esa posición para poderte dar una contestación clara.
¿Nunca has hecho el ejercicio de ponerte en la piel del otro?
No.
¿Para qué,
Empatia, eh?
És que és una mica Trump, també, perquè al final és lògic que aquest tio sigui seguidor, perquè no empatitzen gens ni mai es posen, no?, del cantó de l'altra persona. Després també, tot just abans d'aquest testimoni, havíem sentit a Jacqueline Montes, que és una dona que va escapar de Ciudad Juárez del 99, i va anar als Estats Units per reunir-se amb la seva família. Però tot i així, ara ella viu en una espècie de presó, perquè tampoc pot anar molt més enllà de casa seva. I ara ho explica.
Me dicen mis hijos, pero ¿estás bien, mamá? ¿Tienes...? Le digo, sí, pero no puedo salir 200 millas del paso.
¿Y por qué ese radio de movimiento tan reducido?
Porque más para allá sí hay checkpoints, que son los puntos de revisión, de migración.
¿Qué le puede pasar?
Ah, pues me pueden agarrar y me deportan.
Llavors, quan hi ha, per exemple, bodes, o quan hi ha celebracions i ha de marxar o anar a Disneyland, no ho pot fer perquè ella no es pot moure del Paso. O sigui que al final ha marxat de Ciudad Juárez per anar a un lloc i no poder sortir tampoc. És una mica la paradoxa.
No pot donar un Paso, no? No pot donar un Paso,
tampoc. I a més, dona la casualitat, ja per tema surrealista total, que el seu fill gran treballa a la frontera i, per tant, podria detenir-la fins i tot.
Tu dijo, trabaja en la frontera vigilando que no entren... inmigrantes. Uh-huh. Y tu hijo puede detener a inmigrantes. Uh-huh. Y tu hijo te podría detener a ti.
Sí.
Això sí, és pervers.
No, o sigui, realment els testimonis estaven molt, molt ben trobats. Fins i tot van, per exemple, van entrevistar dos dels periodistes que van posar contra les cordes a Trump amb incòmodes preguntes sobre la política migratòria, el xef José Andrés...
Home, José Andrés, és que escolta, José Andrés li ha donat Trump, vamos, més que la cuina. Mare de Déu. Escolta'm una cosa, jo puc ensenyar-vos un tall que jo crec que no escoltaré mai més, que me l'he deixat abans.
A veure...
Francesc, es diu El Rojo Vivo, és el que venia l'últim de lo meu. Ara que estic parlant amb el Francesc, per telepatia...
Francesc, que és el tècnic fantàstic.
Escolta'm,
que tenim ara mateix.
Escolta'm una cosa, és que ahir, fixa't tu, el Ferreras ha començat, va començar un programa a les 12 de la nit, fins que encara va. Vull dir,
va començar a les 12 i encara hi és?
No, a les 11 de la nit. Crec 11 hores per explicar això, aquestes coses.
És una marató de 15 hores, acaba avui a les 2 del migdia.
Estic dient que el Ferreras va començar ahir quan jo ja estava.
Sí, quan acaba Évole, comença Ferreras.
I encara hi és.
Encara hi és, però no és ell.
Fins les 2.
Sí. Estan allà tots ja despentinats.
Fins les 2.
Ara tampoc t'he pensat que hi ha ni maquillatge ni perruqueria. La gent, claro, després de 9 hores de matinada...
Però està fent punts per fer la marató de l'any vinent, o què?
La de TV3, segurament.
No, perquè
jo crec que sí. Aquest any ja sou vosaltres, l'any que ve la Sara Ferreras. Bueno, i fan coses d'aquestes com modernes, com de repent pues han posat un código QR a la tele, i llavors tu, com quan vas al restaurant, poses el mòbil, mires a la tele, i llavors et surt tot el mapa dels Estats Units i tal... sona un telèfon quan hi ha una notícia que és el telefonino, aquestes coses que s'inventen. Bueno, però jo crec que el més gran que jo vaig viure ahir, que em vaig quedar esturat, i em vaig esperar una hora i mitja més, a veure si ho podia tot escoltar, i ja no va passar, perquè jo crec que algú li va dir, hombre, Antonio, aquí a lo mejor te has pasado. Va ser aquesta cortineta per anar a publicitat. Atenció a la cortineta de Ferreras, que jo diria, si no m'equivoco, que va sonar només una vegada i mala sort que la vaig enganxar jo. Atenció a la cortineta.
With Antonio García Ferreras en La Sexta.
Què és això? Què és això?
I veies els col·laboradors que feien una cara...
El Rojo Vivo, with Antonio García Ferreras. Amb anglès.
Bueno, amb anglès no.
Fem un accent de Michigan.
Bueno, amb aquesta cosa és una mica profunda. Però tu, ara que ho digues amb això, jo és que estava a casa mirant i dic, què fa aquest home? I jo crec que algú li va haver d'enviar algun tuit o algo i li va passar a voler venir a Antonio. Perquè després ja sortia la mateixa cortineta gràfica, però ja no se la veu.
Però t'imagines, el matí de Catalunya Ràdio.
Laura Rossell.
Aquesta noia ho ha d'escoltar, perquè clar, vull dir, això són coses que me torno a posar.
Això només ho pot fer ell.
With Antonio García Ferreras en La Sexta.
El coneixeu vosaltres, el García Ferreras?
No.
No.
Tu sí, Santi, què?
Sí.
I què, i què?
Bueno, pues igual, ja el veus. Bueno, són aquestes persones, jo ho trobo fantàstic, això, no? Són aquestes persones que viuen aquesta cosa com de la informació, com a l'americana, com una cosa que tot és importantíssim, i que veuen a casa, veuen Newsroom, un episodi Newsroom, un altre. Saps aquesta gent que té aquesta cosa d'Amèrica?
Home, però jo també he vist de Newsroom i no tinc aquesta cosa de...
No, però aquesta cosa com de la CNN, de la CBS, que tenen 14 grups que es passen informació, venga, toma, ya ha pasado esto, ha pasado lo otro, y pipi, todo eso. A part dels de l'escola, del grup de WhatsApp, vull dir que és tota l'estona...
Molta intensitat tota l'estona.
Tota l'estona, els encanta
això.
Saps? No són de veure la Veneno, m'entens?
No, jo tampoc sóc de mirar la Veneno.
Són d'una altra cosa.
A quina hora acabarà aquest home el programa especial?
Pues
a les dues.
A les notícies, ja està. A més,
ja li agrada,
sempre una cosa, que quan fa un programa normal, va, que això també és una cosa, va sempre de negre, sí. Saps? I quan fa un programa especial es posa camisa blanca.
Sí, és un esdeveniment.
És que no és la primera vegada que fa una marató d'aquestes. No, 15 hores, no ho sé, però...
Home, per porta les eleccions d'aquí...
Porta camisa blanca, és algo important. Són aquests codis...
Ah, mira, la Rosel, avui va de camisa blanca.
La Laura veu de New Room, porta camisa blanca, no li agrada la Veneno, espera, escolta, encara serien amics.
Pues ja te dic jo que, ojo, igual m'equivoco i ara us escriu algú i diu aquest s'ho inventa i tal. Jo, clar, no m'està tota la nit per comprovar això, ja m'entendràs que no. Yeah. Ara, jo ho vaig veure una vegada i vaig pensar, bueno, a veure si ho torno a posar, perquè és que, clar, això ho he trobat fortíssim. I ja no ho vaig escoltar més. Vaig veure el mateix, però ja no.
I els col·laboradors que tenia es tronxaven, se'ls escapava el riure. Quan van sentir aquesta veu que sonava...
Home, per favor!
No m'has
de comentar a la taula, van de dir, venga, Antonio, déjalo de las elecciones, vamos a hablar de este tema, porque aquí te has pasado de frenada.
Ai, és divertidíssim.
Però bueno, ho fa bé. Són aquestes coses que jo trobo que és una cosa que ja pum, 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 tota sí. l'estona.
Però després algun funciona, d'audiència funciona, un programa així?
Sol funcionar.
Sí, va bé, eh? A la Sexta...
Són els que tenen més audiència... Solen liderar quan hi ha un esdeveniment.
Sí, bueno, clar, és que això, al final, és, bueno, i tota aquesta cosa que fan aquestes coses del 3D, que comencen, estamos al lado de la Casa Blanca i al costat del plató hi havia el despatx oval en infografia en 3D.
Era lleugerament hortera.
Lleugerament hortera
pel meu gust.
Que sempre fan en aquest plató, que surten persones, allò que feien a TV3.
Sí. Bueno, TV3 té més gràcia. No és perquè siguem d'aquí, bueno, de la Corpo, però...
Oh, no, home, TV3 van fer aquell fa un parell o tres de convocatòries electorals, aquell ascensor que pujava
sí.
Així.
Ah, ja, bueno,
era xulíssim, allò.
Vull dir, TV3 a vegades també es passen amb
era aquest pobre xulo. Noi,
que puja i baixa, total.
A mi em va agradar. Escolta, hi ha tot de gent rossa i amb fills a la portada de l'hora.
Són de Fox News.
Si no les veig, no...
No el conec ningú. Álvaro Morata, qui és?
Ah, sí, un futbolista.
I
la seva dona, Liz Campelo.
Liz Campelo, que tenen tres criatures.
Sí.
I Paula Echevarría, que té una casa nova. Mira que bé.
Per cert, que aquesta nit comença The Masked Singer, que no és un programa que segurament veuràs tu, però és l'estrena d'Antena 3.
Però és l'estrena, una de les estrenes fortes de la temporada.
Com es diu?
The Masked Singer. És un format de Corea del Sud.
Masques.
De màscara.
Pues ja està, no? Ja ho has explicat.
Ja ho he explicat.
És un
format de Corea del Sud que portava molts anys a Corea del Sud fins que un productor executiu de la Fox va anar a un restaurant tailandès i va veure que tothom estava bocabadat en silenci mirant The Masked Singer i va ser aleshores quan va opcionar el format per fer-lo als Estats Units. Aleshores, allà va ser un èxit espectacular i s'ha fet a més de 20 països del món.
Australia també ho ha patat molt.
França també va fer rècord d'audiència. Veurem com funciona Antena 3. La gràcia que té el format és que són famosos en què no els veus. Amb una espècie de cap gros.
Però famosos des de... No només cantants, vull dir, actors, poden ser, no sé, esportistes, polítics, presentadors...
I no saps qui són.
La gràcia és que no saps qui són. Fins i tot els distorsionen la veu de forma robòtica, i és quan hi ha una eliminació al final del programa que veus qui s'amagava allà. O sigui, s'inverteix el reclam de veure el famós a un programa, s'inverteix perquè no els estàs veient, i la gràcia és saber qui s'amaga allà darrere.
Has de preguntar, tu eres hombre o mujer, perquè hi ha un equip
com d'investigadors, que és Malú, els Javis, José Mota, imagina't. I per cert ho presenta Arturo Valls.
He de dir que la promo d'Antena 3...
És com el Quién es Quién.
No, imagina't els investigadors, los Javis i Malú.
He de dir que Antena 3 ha estat innovadora amb la campanya de promo, perquè ha utilitzat un altre programa del grup A3 Media per donar intriga a l'estrena. Ni més ni menys que la Glòria Serra amb equip d'investigació.
Nos adentramos en un polígono industrial de las afueras de Madrid. Cada día, cientos de trabajadores desarrollan su jornada laboral sin saber que algo extraño está sucediendo muy cerca de ellos. ¿Quiénes son estas misteriosas personas?
És el pa, també. Era el canvi aquell amb els croissants, o no sé què, no? Era veritat.
Exacte, sí, tot és molt dramàtic. Té l'habilitat de fer aquesta veu en off molt dramàtica, i d'alguna manera fa autoparòdia d'equip d'investigació per fer promo.
Una cosa. Jo m'atreviria a dir que dintre d'un nino està Glòria Serra.
Ves a saber, són uns ninos delirants. De vegades hi ha un conill gegant amb camisa de força que canta Ricky Martin, un pop raper... Són unes posades en escena molt, molt extravagants.
Laura, tu perquè ho entenguis, és un programa coreà.
Gràcies.
Vull dir que jo, amb tots els meus respectes...
No siguis pel ton.
Del nord i del sud. Però clar, no, això es va posar molt de moda en un moment determinat, que la gent comprava i venga a comprar programes coreans. Bueno, pues molt bé.
Ho veurem demà, l'audiència.
Veurem si aquí funciona.
Jo diria que no. N'han fet diversos, ara no ha funcionat ni un. És que clar, hi ha gent que no tenim res a veure, perdona.
Va, però és un format que pot atreure el públic infantil, és fàcil de seguir i d'alguna manera té aquesta cosa que t'atreu, perquè les poses en escena són molt estrafalàries, amb molta llum, molts ballarins...
Jo no sé si al públic infantil li agradarà, però aquests nens fan por,
Però és que avui tampoc hi ha gaire cosa a la tele.
Bueno, fan Super López.
Clar, molt interessant.
Telecinco va contra el públic infantil també, però hi ha també Joc de Cartes, que avui fa un experiment molt curiós, i és que es troba amb el seu homònim valencià, Cartes en Joc.
Un crossover, calla.
Un crossover.
Això ho havies vist només a CSI, Las Vegas.